Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El govern ha aprovat aquest dimarts el decret llei per regular l'activitat de les VTC, les llicències amb què operen Uber i Cabify. Amb aquesta nova regulació, els vehicles VTC s'hauran de contractar amb un període de temps mínim de 15 minuts que l'àrea metropolitana de Barcelona podria allargar fins a una hora. Així doncs, el decret habilita els ajuntaments i els locals metropolitans a augmentar aquest interval exercint les seves competències sobre la gestió del trànsit, la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació atmosfèrica. Ho ha explicat el conseller Calvet.
I afegeix el decret que els ens locals poden augmentar aquest interval de temps justificadament en l'exercici de les seves competències sobre el que són la, el que és la seva realitat d'utilització del domini públic viari, dels carrers, de la gestió del trànsit urbà, la protecció del medi ambient, la prevenció de la contaminació atmosfèrica, entre d'altres, els mateixos conceptes que estan recollits en el propi Real Decreto.
Per adaptar-se a aquesta mesura, el govern donarà un marge d'un mes a les aplicacions abans que sigui obligatori. A més, els prohibeix aparcar al carrer i hauran d'estar estacionats en aparcaments o garatges. Notícies de territori. La presentació del llibre El cementiri mariner de l'Escala va donar el tret de sortida a les activitats per commemorar el 80è aniversari del bombardeig que va patir el poble durant la Guerra Civil. Uns actes que van finalitzar amb la inauguració de l'escultura de Pia Cruzet, Absències, instal·lada al cementiri mariner recentment rehabilitat. Ràdio L'Escala, Maria Negra.
Els actes per commemorar el 80è aniversari del bombardeig que va patir l'Escala durant la Guerra Civil van inaugurar-se amb la presentació del llibre guia El cementiri mariner, el primer d'una nova col·lecció titulada Viu el patrimoni de l'Escala, impulsada pel Museu de l'Anxovi de la Sal i coordinada per Jaume Badies. Els actes centrals del 80è aniversari es portaven a terme al cementiri mariner, recentment rehabilitat. Una visita guiada a primera hora del matí servia per ensenyar detalls i curiositats d'aquest espai tan emblemàtic. El moment més emotiu va ser durant la presentació en societat de l'escultura Absències, de Pia Cruzet, un monument de marbre blanc amb un colom buit a la part de dalt que representa les ànimes absents dels caiguts a la Guerra Civil. També té gravats els noms dels 63 escalencs morts durant la Guerra Civil, ja fos pel bombardeig, en el front o en el camp d'extermini. Pia Cruzet, escultora.
Doncs, Absències, he volgut representar les víctimes de la Guerra Civil, els escalencs que van morir durant la Guerra Civil, amb un colom buidat, perquè aquest colom buidat, que és ben present, perquè hi és, però a la vegada no hi és, com no hi són les persones que van desaparèixer, que van morir per la Guerra Civil.
L'actuació de Josep Tero i Ramon Bassal, juntament amb la foto conjunta amb familiars de les víctimes, van posar punt i final a tot un cap de setmana dedicat a commemorar el 80è aniversari del bombardeig a l'Escala.
I acabem parlant d'esports, perquè la Supercopa de Catalunya horari s'enfrontarà al Girona i al Barça el dimecres 6 de març a la nova Creu Alta a Sabadell, tal com ha anunciat aquest matí la Federació Catalana de Futbol. I el Manlleu ha expulsat Ivan González. La junta directiva del Manlleu es va reunir ahir al vespre i va decidir expulsar del club el porter Ivan González després d'agredir a l'àrbitre del maig entre el Manlleu i el Sant Cugat de primera catalana. I en hoquei patins tenim jornada d'hoquei lliga masculina aquesta nit, la 17a jornada a destacar el Caldes 5è contra el líder, el Barça, a la resta de partits i Igualada, Noia, Lloret, Vic, Alcoi, Girona, Liceu, Voltregà, Alcobendes, Vendrell i Lleida, Calafell. I a l'hoquei Lliga Femenina tenim un únic partit, Manlleu, Vilanova, a 3:15, corresponent a la jornada 16. I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Encetem la que serà la tercera hora de programa i com tots els dimarts ens agrada parlar amb una dona de mar. Ens agrada conèixer la història, el present, el passat i el futur de les dones en un sector on han estat protagonistes i en canvi la història de vegades s'ha encarregat de menystenir-les o amagar-les. En tot cas, d'aquestes i altres qüestions en parlem tot seguit. Us quedeu al Far? Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Amb moltíssim moltíssimes ganes de trencar esquemes, de trencar motllos, de trencar imatges preconcebudes i de relacionar el mar i sobretot l'ofici mariner amb, en aquest cas, el gènere femení, les dones. I en aquest sentit ens n'anem cap a l'Empordà, Cristina Cantal, amb una altra dona.
Doncs estem aquí amb la Roser Güell, que és la presidenta de la Confraria de Pescadors de l'Escala, i hem de dir que és la primera dona que ocupa aquest càrrec d'aquestes característiques a Catalunya i la segona a nivell espanyol. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim aquí, doncs, tota una entitat ara mateix.
Sí, fem el que podem.
Com dèiem, ets la primera dona que ocupa aquest càrrec a Catalunya, sí. La segona a nivell d'Espanya. A dia d'avui segueixes sent tu sola que ocupes aquest càrrec aquí a Catalunya?
Fins d'aquí 2 anys que no toquin eleccions una altra vegada, encara continuo jo.
I com va això?
Pues vine, estem tot el dia pues, amb la Generalitat, amb el Govern Central, amb els d'Europa i fent el que puguem.
En el món dels pescadors, tradicionalment, no? Sempre s'ha vist amb ulls masculins, per dir-ho d'una manera. Com et vas tu introduir en el món de la pesca?
Pues jo vaig conèixer el meu home, que era pescador, i bueno...
I encara ho és.
I encara ho és. I tenim 2 barques, el meu fill també s'hi dedica, porta l'altra barca, i estem en el món de l'encerclament. I, bueno, mira, de mica en mica jo vaig decidir quedar-me a casa perquè algú es havia de dedicar amb els papers, amb tot el que comporta, si tenen una avaria, cridar el mecànic i d'això, i vaig dedicar-me pues, a fer-ho des de casa perquè ells dormen de dies.
Ara fora micro parlàvem d'això, no? De que hi ha una feina que majoritàriament fan les dones dels pescadors a darrere, però que sense aquesta feina els pescadors no sortirien a la mar, no, perquè com no estiguin les coses en regla...
Des de l'ego que no, perquè, clar, els despatxos... tenim la comandància de marina, si no ens despatxen el barco no podem sortir a pescar. I tot és un món tan complex que treballs a tirar endavant.
I com vas arribar, doncs, a ser presidenta de la Confraria de Pescadors de l'Escala? Doncs
pues mira, el novembre del 2016 pues, hi havia eleccions i ningú, tothom estava molt cremat, els que havien sigut, i ningú s'hi volia presentar. I pues, ho veig per la casa i vaig decidir pues, presentar-m'hi jo. I pues, no sé si estaran contents o no, però faig el que puc en la cofradia.
Els portes a ratlla, però
sí,
no.
Una mica sí, es tenen que portar a ratlla, perquè són molt cabuts.
Per què això? Perquè són cabuts els pescadors?
Sí, perquè fins ara, fins fa uns anys enrere, anar a pescar era anar a pescar i només la preocupació del dematí si es podia vendre el peix bé o no. És el mínim. Tindrien que ser abogats tots per poder tirar endavant, perquè... És, bueno, tenim tants de fronts d'inspeccions que treballs.
Escolta'm, però segur que no va ser fàcil. És a dir, tu dius, són cabuts, tal... Bé, però el dia que es van presentar les eleccions i de sobte vas aparèixer tu, la Roser, i va dir, escolta'm, jo m'hi presento. Va haver una remor de fons, vaja, segur...
Ah, suposo que sí, el que passa és que jo no me'n vaig enterar. Suposo que sí. O poder no sé. Ja, o si no s'haguessin presentat ells.
Ja.
Clar, no va sortir ningú com a cap de llista, doncs algú havia de ser-ho.
Escolta'm, de fet, t'ha tocat imposar-te moltes vegades? És a dir, t'ha tocat cridar més que no pas...
No.
No?
No, cridar no. El que m'ha tocat, i continua tocant, és anar-los molt al darrere. Que en tenim que firmar això, que tenim que tenir reunió... que ens tenim que trobar per mirar com ho fem. I els hi vas al darrere, una vegada se'n presenta un, unes altres vegades se'n presenten 3, no fem mai el ple.
I aquestes...
I clar, hi ha coses que ho tenim que decidir entre tots.
Però, de fet, com deies, a casa el paper de la dona és fonamental. Sí. Si no hi ha dona que ajudi, és molt complicat sortir en mar. Segur que hi ha gent que ho fa, però es complica molt la cosa.
Sí,
I em consta que a les confraries també el paper de moltes companyes, en aquest cas teves, d'altres confraries, també la seva feina és fonamental. Sembla que s'ha acceptat que s'ha d'estar a darrere, però que això encara davant, excepte un parell de pioneres, com és el teu cas, estar davant encara no toca.
No, bueno, clar, perquè encara és un mob molt d'homes la pesca. No n'hi ha, el que passa que, esclar, jo m'hi vaig presentar més que res per defensar les nostres barques. Vull dir, algú s'havia de presentar i doncs, vaig dir, doncs, mira, jo defensaré el meu i defensaré el de tothom, no? Però, esclar, nosaltres tenim entre tots 16 treballadors, portem entre totes dues barques. Clar, tens que ser-hi el dia a dia, tens que ser-hi, quan no és una cosa és l'altra.
Deies, aquest és un món d'homes.
Sí. Bueno,
deies, encara és un món d'homes. I com no ens espavilem, ho serà tota la vida, perquè tothom parla que està la cosa tan fotuda que al final sembla que això acabarà desapareixent.
Home, esperem que no, eh? El meu fill és molt jove i té que durar molt d'anys, eh? Mm-hmm. Esperem que no, ja la inversió és molt grossa com perquè es tingui que acabar. El que passa que ens tenim que posar les piles i en comptes d'anar a pescar peixos tenim que començar a aprendre d'anar a pescar euros. Això és el que tenim que aprendre. I encara no està per la labor. Tenim molts de combats amb d'altres cofradies. Nosaltres ja fa, poder fa 5 anys, 4 o 5 anys, que aquí en el golf hem posat un topes de peix, perquè el que no pot ser és carregar la barca de peix i que l'endemà te valgui 2 o 3 euros. Val més agafant a 100 o 200 i pues, te va a 10 o 12 euros. I menys peix que agafis, menys peix que mates i més cèntims que t'endús cap a casa. I això encara no ho tenen del tot.
I com es pot aplicar això?
Pues ara, jo he sigut poder també molt cabuda jo i vull fer un pla de gestió del peix blau del Golf de Roses. I, bueno, el director general m'apoya, el president de la cofradia de Roses també, perquè som dues cofradies, i bueno, i tirarem endavant. Ara tindrem reunió, hem deixat passar l'estiu i tindrem reunió ara el mes d'octubre i ho tirem endavant, perquè una cosa o una altra tenim que fer. Però almenys ens protegim el que és el golf nostre i quan vinguin les barques de fora, que no siguin dintre del pla de gestió, pues que s'atindran que acollir a la normativa que nosaltres hi posem.
Perquè aquest cap de setmana també teniu el pla de gestió de la sèpia, no?
Sí,
la firma amb en Sergi Tutela, que Sergi vam tenir aquí al programa,
sí.
També.
Sí, sí. Sí, aquest cap de setmana, mira, una altra de les iniciatives que ha tingut, va sortir pues, dels pescadors de l'Escala, l'Estartit i Roses, i s'hi han acollit els de Pals i els de Tossa, i el divendres a les 5 de la tarda, pues, allà al Maram, en el Centre d'Acció del Peix, pues, es firmarà el pla de gestió de la sèpia.
I què comporta aquesta firma i aquest pla de gestió? Doncs
pues, regular una mica el que són, regularan vedes, regularan les captures, no agafar la sèpia massa petita, deixar-la créixer, una mica el que és tot, protegir una mica. Perquè, per el que deia, no?, que demà passat n'hi hagi.
A mi m'agrada molt, sovint quan parlo amb gent del món de la pesca, tu ho estàs explicant ara, us passeu el dia a la confraria reunits, parlant, xerrant, conversant, i després, quan passa el temps, veus que totes aquestes reunions realment deuen ser molt útils, però hi ha poca coordinació en aquest sentit. És a dir, hi ha poc diàleg. Hi ha molta reunió i poc diàleg. Ara tu puntualitza tot
això
el que vulguis.
Això és el món de la pesca.
Però, sí?
No, això és el món de la pesca, sí. Hi ha les coses importants, sí que hi arribem a acords i no hi ha cap classe de problema, però el que és el del dia a dia, a vegades, pues mira, te diuen que sí i després fan el que els hi sembla.
I què fas en aquests casos?
Mira, si no és una cosa important que perjudiqui a ningú, pues mires cap a una altra banda. Sí que vols ser.
No,
és que,
clar.
Jo, a mi m'han arribat amenaçant allà al port, per exemple, i són treballadors de barcos. Tu li dius a l'amo de la barca, escolta'm, que passa això, que treuen peix, que d'això, i te diuen, ja els controlaré, però el peix ja ha continuat sortint. No, clar, què tens que fer? Barallar-t'hi, doncs.
I acabes rebent tu?
No. Arribarà un punt que els Mossos ja m'ho varen dir, que els que rebaran seran els amos de les barques i després poder s'hi posarà remei.
I com distribueixen després aquest peix?
Se'l venen a bossetes allà en el pàrquing de fora del recinte de la llotja.
O sigui, allà mateix.
Allà mateix, sí.
Allò que em deien...
Això és una problemàtica a posar en tema, Cano?
Sí, no.
Ara el que vàrem... Ahir vàrem tenir una entrevista amb l'alcalde del poble i volem mirar ja si ens deixen posar una espècie de venda que se puguin vendre, paradetes, que puguin vendre, o tot legal, i poder evitarem l'altre. Perquè és que no... Els que venen a buscar el peix no són ni pescadors, no... És que no ho entenc, és que no vull dir d'allà on te surten perquè...
Però ho sabeu.
Un compromís. Sí, i tant que sí. Correcte. I són de fora, diguem.
Bueno, buscant la manera, doncs, de fer negoci.
Sí.
És el remitxer de tota la vida, no? Allò que es deia el remitxer, no? Que hi ha aquell individu sí. Que anava amb la galleda, en altres llocs, en lloc d'anar amb bossetes, anaven amb la galleda oferint per barris i restaurants.
Això mateix. Doncs és el mateix que passava fa anys. Exactament el mateix. El que passa que aquest estiu ha sigut molt descarat. I després, és clar, nosaltres des de la cofradia veiem cotxes plens.
Ja.
I no, és que no te n'enteres, perquè jo a casa, a les barques de casa, els hi he dit, sobretot vigileu-los, i estic convençuda que n'han tret de les nostres barques, però no ens n'hem enterat.
Ja t'entenc. Escolta'm, clar, per tant tens els que et venen peix i de manera il·legal, els d'Europa que de tant en tant et planten una normativa d'obligat compliment,
sí.
que us va a la contra. Els propis pescadors, que són un col·lectiu amb tot el carinyo del món, però que com a col·lectiu no són fàcils. Les crisis econòmiques, més les crisis del món de la pesca. No estaries millor treballant en una altra banda?
Home, no, amb la inversió que hem fet
i que s'espavilen, tinc
de tirar-ho endavant. Sí, també ja vaig estar molts anys quan era més jove. Ara és que clar, l'edat que tinc ja no, jo també ho vaig decidir-ho perquè veia que no es podia, el meu home no podia anar tranquil a pescar si de dies no podia dormir, havia d'anar a Roses aquí i allà i en cuidar-se'n del mecànic, no es pot.
Clar, és que els pescadors hem d'entendre que van a horaris completament girats, sí. Perquè aquí a l'Escala es va el peix blau, que a part és només al matí, sí. Per tant, dorm de tarda, suposo.
Ell ve sobre les 11, 12 del migdia, se'n va a dormir, i ara, quan jo vagi a casa, a les 8 el cridaré. Així es va.
Així quants anys?
Després... Així, doncs mira, el mes de febrer va fer 35 anys que me vaig casar amb ell.
Mare de Déu, felicitats.
És a dir, que porteu 35 anys junts i no heu sopat plegats més que el cap de setmana.
No, bueno, si vull sopar amb ell, sopo a les 8 de vespre.
Clar.
Sí.
Bueno, horari europeu, tu.
Però ja. Això és positiu, a vegades quan et veus massa també és un problema. Mm-hmm. No?
Sí.
Explica'm, abans de començar aquesta entrevista, dèiem, tu ets l'única aquí a Catalunya en aquest càrrec, però sí que hi ha molta dona vinculada a la pesca, per exemple, a la Generalitat, no?
Sí, a la Generalitat, pues, tu vas a les reunions i hi ha però dones... des de biòlogues, des de les secretàries, des de els que la dona que se'n cuida, pues, hi ha la subdirectora, que és una dona també, vull dir, de pesca. Hi ha molta dona hi ha en la Generalitat.
Però veus, a nivell administratiu, Vull dir que jo crec que en aquest sentit...
Bueno, també perquè suposo que en el món... És que és pesca i agricultura, no?
Uh-huh.
I ramaderia. I en el món d'agricultura i ramaderia hi ha molta dona. Allà sí que n'hi ha moltes de dones. Vull dir que estan a pagès, doncs, uh-huh. I hi ha molta dona que se'n cuiden. I suposo que també tenim la consellera, que és una dona, que és de Ripoll.
Sí, sí.
Vull dir, l'altra que hi havia també era una dona, vull dir que no...
Però escolta'm,
molt bé,
això és perquè hi ha paret de vidre o... Ai, perdó, paret, sostre de vidre o això és perquè... Bé, perquè és una qüestió tradicional, és a dir, és un sector que encara li queda molt per posar-se al nivell d'altres sectors.
Com a la dona, vols dir?
Sí.
Sí, suposo que sí. Ja també és un món una mica punyetero. Jo he intentat d'anar-hi alguna vegada i a mi no m'agradaria anar a pescar. Jo me marejo, jo amb la barca amarrada al port, jo me marejo. I suposo que, ja, si tens criatures petites, algú, ells que pesquen a la nit, algú s'ha de quedar a casa a guardar la canalla.
Escolta'm, tots us queixeu de que això del mar és molt dur, però al final tots hi acabeu anant. És una cosa que també...
No, el meu home me diu que és una cosa que la portes a dintre. I el meu fill igual, el meu fill ho va tenir clar, quan va acabar l'ESO, ell va dir que ell se'n anava a l'escola de Tarragona i que se'n anava a estudiar, i jo li vaig dir que vale, però que havia de venir amb tots els títols, més que el seu pare. I se'n va anar estudiant allà per poder portar un barco.
Escolta'm,
aquesta formació que abans es feia a peu de mar, no? Podríem dir, ara, sí. Ara també doncs, tenim estudis a darrere, no? per fer aquestes coses molt millor.
Com a responsable de la cofradia de l'Escala, això de la pesca està fent un gir o no? És a dir, tu que tu mires des de diferents
vessants. Sí, el gir el fa els petits, que en diguem nosaltres, que és el tresmall, que esclar, vull dir que és lo de... Per això fem lo del pla de gestió de la sèpia, no? Per mirar ja que tinguin una millor venda del peix i que, per lo menys, que el peix que ells agafen, pues, que tingui una valoració, que fins ara no la tenia. I ara sí, aquest any, la veritat és que els hi ha, amb el calamar i la sèpia, els hi ha anat molt bé. Vull dir que és un peix, a més fem les jornades de la sèpia aquí a l'Escala, conjuntament amb l'Ajuntament, vull dir que molt... que està bé, vull dir que tenim que promocionar lo nostre.
Sí, però fixa't, em dius que el canvi el fan els petits, els grans encara són resistents, és a dir, el d'embarcació gran costa.
Sí, però la grossa és perquè també ens hem espavilat. Fa 4 anys que nosaltres tenim topes que el resto de Catalunya no els té, I hem vist que pues, el peix venguem menys caixes fent més cèntims. I en conservar-lo del golf, que el director general va quedar parat, perquè ell també ho va estudiar quan jo li vaig demanar per poder fer el pla de gestió, i va quedar parat de que el peix no s'ha mogut de dins el golf, la sardina i l'anxova. I ell no hi creia en això, i quan va veure que nosaltres l'hem conservat i no l'hem marejat i no n'hem agafat més del compte, pues va, ell va dir, pues tireu endavant que jo us apoyaré. Clar, es tenen que fer coses també per conservar i per tirar endavant, pues que no sigui el pa per avui i gana per demà.
Deixa'm fer-te, aquests dies m'estic mirant amb interès, jo crec que és una d'aquelles qüestions que haurem de posar damunt de la taula, com la cosa segueixi així, la voluntat del combustible, del preu del gasoil. Els que anem a benzineres, comencem a escandalitzar-nos, i jo vull pensar que vosaltres encara més, no?
Sí, tenim una rebaixa i ja ens fan una rebaixa. Vull dir, nosaltres som professionals i tenim la rebaixa que no paguem els impostos aquells que paguem els
euro,
usuaris
gairebé
normals. Sí, estàvem a 48 cèntims, a 0,48, i ara quasi l'euro, sí.
Bestiesa.
Sí. No tant com l'euro, però no sé si estem a 70 i pico o així. Ara 0,70, vull dir, 70 i alguna cosa. No t'ho sabria dir exactament, però sí que no s'ha doblat, però una tercera part s'ha pujat.
Tothom diu de renovar la flota, però això tampoc es tira endavant.
Renovar la flota, bueno, ara han donat a Tarragona 6 barcos, si no m'equivoco, de Tarragona, pues, els hi han donat per trencar-los, i han plegat. I suposo que els barcos vells també faran maneres, pues, perquè vagin desapareixent. I quedaran els que realment... Mira, quedarà el que realment pugui aguantar el cop. Ni més ni menys.
No, però quan deia renovar flota em referia a canviar vaixells. Ah. És a dir, que em referia a canviar motors de gasoil per motors elèctrics, per exemple. No?
Ui, no, seria molt complicat, això. És que penso que no existeix encara en la... Per pesca no existeix el motor elèctric.
No, per pesca encara
com,
no.
Com tu fas, com l'enxufes, com...
Home,
és una mica...
Hi ha golondrines que van amb motor elèctric.
Sí?
Sí, i tant.
Però...
No, però hem de ser motors molt resistents per les hores, no?
Que és que poder no ens podríem fer el car... Nosaltres no podríem pagar un motor d'aquests. Mm-hmm. Tenen que ser, de moment... Ara, suposo que arribarà un punt... Ara estan millorant el que són els llums, que fins ara anàvem amb bombetes i ara estan fent un estudi a la Generalitat per posar-hi LEDs. Suposo que també vindrà el del món del motor, que també d'alguna manera ens haurem de renovar.
Però que encara és idea, no?, a dia d'avui,
sí,
vols dir?
Sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, ha estat un plaer conversar amb tu, Roser.
Igualment.
Hem conegut la duresa d'entrar sent la primera dona patrona major de cofradia, escolta'm.
No, bueno, això de duresa no.
No, eh?
I li explicava que a la Cristina. Uh-huh.
Sí?
Li explicava a la Cristina que ja, jo, per ser dona, que no vull ni més ni menys que el que tindria un home. Que no, no, jo no reivindico per ser dona que res més que no el que... el que donarien a un home.
Igualtat 100%.
Ah, això mateix.
Està molt bé. No cal tenir-ne més, ara tampoc tenir-ne menys.
No.
És important.
Ah, això mateix, exactament.
Roser, moltíssimes gràcies. Roser Güell, patrona major. Que vagi,
vale,
que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies,
Roser.
A
reveure. Doncs aquesta està la conversa que hem pogut mantenir amb la Roser Güell i que sens dubte ens ha donat i ens ha ajudat a prendre nota de moltes qüestions que anirem posant a la taula al llarg dels propers dies. Mira, una d'elles, sense anar més lluny, la incorporació de la dona al treball de fer la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar. Serà un dels temes que tractarem, si tot va bé, dijous, aquí al Far. Així arribem a gairebé 6:45 de la tarda. Ens aturem i tornarem parlant de tradicions i també del preu del peix.
El Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí us presenta el cicle Grans Orquestres. Dissabte 2 de febrer, concert amb la principal de la Bisbal, a Pomcat. Dissabte 23 de març, l'Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Un petit homenatge a les grans orquestres històriques del nostre país. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Orquestres, que inclou els dos concerts per només 24 euros. Recordeu, paquet Orquestres a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Pau Donés, Jaume Mas, vuelve.
Sin ti solo no puedo estar. Quiero un cielo con estrellas, no quiero volverte a echar de más de menos. Sé que fue incorrecto, rompí tu momento cuando me comporto así. Yo me rompería el tiesto, yo me detesto, me fui muy lejos del prospecto que teníamos. Tú y yo, oh, oh, nuestros planes con futuro de alegría nos llenábamos. Cada día sin llenar una sonrisa, siguiendo nuestra vía, a mí me lo parecía. Sin ti solo no puedo estar, yo quiero un cielo con estrellas, no quiero volver a echar de más de menos. Me paraste el corazón y ahora libre como el viento, soñando, gritando en silencio, dime tú. Dime tu quién soy sin ti.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs dos quarts de set de la tarda, i amb ganes de conèixer el preu del peix. Dic dos quarts de 18:30. El preu del peix. Avui ens anem fins a Vilanova i la Geltrú, a la confraria de Vilanova. És així, Ivan?
Doncs sí, anem fins a Vilanova perquè amb la tornada de l'encerclament des de la confraria vilanovina doncs esperaven tornar a la normalitat, tot i que el temps no els ha deixat treballar gairebé cap dia de la setmana. Això es nota en el nombre de captures i més que es notarà encara a partir de dilluns vinent, quan el sector d'arrossegament faci l'aturada biològica. Per parlar-ne, saludem el venedor de la confraria de pescadors de Vilanova, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Semblava, Josep, que tot tornava a la normalitat amb la tornada de l'encerclament, però el temps sembla que s'està fent una mica la punyeta, eh?
Pues bastant, per no dir molt. De fet, jo va ser el pitjor dia, però en qüestió d'encerclament només vam poder treballar dilluns i divendres.
Uh-huh. Perquè ens fem una idea, quants quilos es van capturar durant la setmana?
Pues en total de totes les espècies, diguéssim, tenim, sí, 54.500 quilos. Just, molt just, per això, mm-hmm. precisament perquè tenim 3 dies sense les embarcacions d'encerclament i el dijous només van poder sortir 3 barques d'arrossegament. Llavors, la baixada és molt important.
Mm-hmm. En tot cas, ahir i avui ha anat millor la cosa?
Ahir, zero. Ahir al dematí les embarcacions d'encerclament tampoc van poder pescar perquè tots recordem el diumenge a la tarda principalment la ventada que hi havia. Avui sí, avui hem pogut portar unes 1.200 caixes de peix, però esperem per aquesta tarda una altra vegada una entrada de mal temps i podria ser que amb sort ja ens anéssim a divendres si, o el resta de setmana sardina i seitó, potser ja serà difícil que en tornem a veure.
Per tant, la previsió per la setmana tampoc és gaire bona, eh?
No és gens bona.
Si baixem a la confraria avui, quines espècies podem trobar?
Bé, avui hi ha hagut sardina i seitó, amb no massa quantitat, però n'hi ha hagut, i per la tarda, en principi, s'espera que tot sigui normal. Uh-huh. O sigui, tant lluç com gamba, com rap, avui esperem que sigui un dia força normal.
I el preu encara es manté o ja ha començat a davallar?
Bé, ahir el preu en general va pujar. Va pujar perquè no solament aquí havia sigut mal temps, sinó en molts altres llocs, no?
Uh-huh.
Vull dir, estem vivint aquests dies de molt de vent, sobretot a la part nord i a la part sud de Catalunya, i automàticament això fa que els preus pugin, però perquè hi ha menys oferta. Vull dir, això és lògic. Llavors els preus van augmentar, sobretot espècies que ara portaven una mala ratxa, com el lluç, sobretot, però principalment per aquest tema.
Uh-huh. També molt important destacar, divendres, últim dia del sector de l'arrossegament.
Sí, correcte.
Dilluns a 4 de febrer comenceu veda i, si no m'equivoco, estareu aturats fins al març.
Fins al 4 de març. Uh-huh. Un mes natural, per entendre'ns.
Com us pot afectar l'aturada biològica?
Bé, quan a les tardes pues, és una miqueta trist, no? Perquè si només falta que entri una miqueta de mal temps, que és el que més afecta al sector artesanal, llavors pues, en una tarda pots vendre 100, 120 caixes, 70, 100 caixes de peix, que això per nosaltres és no res. Però bueno, és un mes que afortunadament passa de pressa.
Mm-hmm. Doncs, Josep, tot i l'aturada, seguirem parlant, seguirem fent ressò del que es fa a la confraria de pescadors de Vilanova. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera, a reveure.
A reveure, molt bona tarda. Doncs ja ho sabeu, aquesta girada del preu del peix de la confraria de Vilanova, important aquesta aturada que es farà a partir de dilluns de la setmana vinent, al sector de l'arrossegament, que s'aturarà al nostre país i que, per tant, obrirà una veda de les més significatives i amb més pes específic a l'economia de la pesca de Catalunya. En tot cas, en parlarem aquí al far d'aquest inici de veda. Mentretant, ens anem a parlar de tradicions cap a l'Ametlla de Mar.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El far amb Josep Maria Cano.
Thank you. I estic convençut que molta gent dirà, van molt avançats aquests. Si encara no ha arribat ni Carnestoltes, com poden parlar de la Setmana Santa, les processons i els passos? Doncs no, perquè a l'Ametlla de Mar les processons, o hi ha una processó que es fa per la Candelera, que és tot just el dia 2 de febrer. Per cert, obro parèntesis. Daniel, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Aquells que feu pessebre s'ha de treure per la Candelera. És a dir, el pessebre Exacte. Es munta per Santa Llúcia i es desmunta per la Candelera. Si heu tret el pessebre, malament rai.
Així ho marca la tradició almenys, i de fet doncs coincideix amb aquesta festivitat de la Candelera, la Festa Major de l'Ametlla de Mar. I escoltem, a més, Mater Mea, una marxa fúnebre justament molt característica de la Setmana Santa, però que l'Ametlla de Mar sona pels seus carrers aquest 2 de febrer, que serà dissabte vinent. Avui volem parlar sobre aquesta processó, perquè a diferència precisament de les de Setmana Santa, que tenen molt clar un component religiós,
sí.
Aquesta processó, tot i que pugui tindre una part religiosa, també forma part ja del patrimoni immaterial d'aquesta població del Baix Ebre, de la Costa Daurada, que és l'Ametlla de Mar. Per fer-ho, m'acompanyen a l'estudi el regidor de festes del municipi, Vicent Lleó. Regidor, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya l'instructor dels quintos. Ara expliquem què són els quintos, en Miquel Estepa. Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
I a l'instructor de la Salve Marinera, que després també l'escoltarem, en Frank Sales. Frank, també bona tarda.
Molt bona tarda. Processó
en honor a la Mare de Déu de la Candelera, segurament sigui l'acte de la Festa Major que, si no hi és, no s'entén la Festa Major?
Doncs la professió, jo crec que per la gent com jo que l'han portat, han participat de festa a festa, han vist que els teus pares s'emocionaven quan tu passaves en la Mare de Déu portant-la com a abans militar, ara ha canviat la cosa, no? I també veure com el teu fill, en aquest cas la meva filla, la va portar l'any passat, doncs crec que és una emoció que pocs poden dir, però no és una emoció catòlica, diguéssim, tampoc, eh? Vull dir, jo crec que també és més una tradició, jo crec que els que avui m'acompanyen aquí parlant també, vull dir, jo no soc creient, i, sin embargo, crec en la professó, participo activament des que soc petit, i no, jo tot no entendria la Candelera, de cap de les maneres, sense la professó, no? I la gent veu el que veu, no? Diguéssim, però nosaltres veiem una tradició que ja fa molts anys que funciona, no ho sabem, se perden el temps, no hi ha una data escrita, diguéssim, de quan sabem de com va començar el professor. Jo puc dir que des de petit me'n recordo sempre Candelera, en l'atge, com diem aquí al poble, en una espelma, en un ciri, acompanyant a ma mare. Abans anaven les dones per una banda, els homes per l'altra. Avui ja anem tots junts i barrejats. I, bueno, jo m'agradaria dir que també els meus companys opinessin una miqueta, perquè, vull dir, cadascú té la seva opinió també de la professora.
Parlem una mica sobre aquest component. Ara farem una retrospectiva històrica, perquè justament l'inici de quan comença aquesta processó és difús, perquè hi ha etapes en què ja es produïa fora del format actual, que ja és molt més actual. Miquel, Frank, vosaltres també fa molts anys que hi participeu. Entenc que també una mica com un component més del municipi, no? Una tradició purament, com defineix aquesta secció.
Bueno, en el meu cas va ser el pare que va veure com la peana de la Mare de Déu no anava il·luminada, i ell va demanar permís a la parròquia per instal·lar unes llums a la Mare de Déu, i des de llavors, l'any 88, crec que va ser el primer, pues que col·laborem en la professó, en ensenyar els quintos i ajudar que tot surti el millor possible.
Frank?
Jo, doncs, mira, doncs de l'any que vaig complir, l'any 90, anava a ensejar la Salve i els cants que es feien litúrgics de la missa. Vaig quedar com a ajudania de mossèn Tomàs, que era gran, i li anava, doncs, m'han dit que si podia col·laborar a ensenyar, doncs, a la propera quinta los cants. I així vaig quedar de l'any 91.
Per tant, és una cosa que ja veieu que porta molts d'anys, els convidats d'avui justament col·laborant-hi. Per tant, entenc que és una tradició que s'arrela molt fàcilment, que no és una cosa que sigui esquerrera, sinó que realment la gent de l'Ametlla de Mar, els caleros i caleres, ho tenen molt dins seu. No importa ser creient o no creient, sinó que ja és una qüestió que supera, no?, les creences.
Jo te podria dir que els tres que avui estem aquí parlant per la ràdio, les nostres dones no són naixudes a la cala. I les tres dones les tenim anant i participant a la professó, se l'han fet seu. La meva dona és nascuda a Cornellà, a Barcelona, a la província de Barcelona. Des que ha vingut, s'ha integrat i participa de la festa, i estic segur que la dona d'ells dos, de Sales i de Miquel, també. Vull dir, me la fem nostra, però també fem que la gent que ve, que són els nous calesos, els que venen aquí a tornar-hi, que també se la fan seua, i sobretot també aquella gent que com familiars tenim tots, que se'n van anar, que no han pogut, any rere any, sempre que poden, tornen i venen i participen de la professó.
Anem a explicar una miqueta el caràcter d'aquesta processó, perquè, com deia, no és que sigui d'un fet religiós, que parteix d'alguna forma, perquè si, per exemple, la Setmana Santa doncs, hi ha un caràcter religiós amb aquestes processons, la de la Candelera coincideix amb diverses etapes històriques de la població. Evidentment, és la Mare de Déu de la població, de la parròquia del municipi, però també té una vinculació d'alguna forma amb els pescadors. I això té la curiositat de que hi ha una història que narra que si doncs, en un dia de mala mar doncs, el poble va traure la Mare de Déu amb aquestes atxes, amb aquestes llums, fins al port, i justament això va permetre que tornessin els pescadors a la cala. Una mica és una història llegenda, és mitja veritat, què hi ha aquí de tot el cert? Perquè realment la història no arrenca aquí, sinó que anys enrere ja es venien fent processons d'aquestes característiques, o molt semblants.
Ens consta que hi han escrits des del 1906 d'aquesta professó, però segur que serà més enrere. No obstant, hi ha la llegenda, com bé dius tu, llegenda, pot ser veritat, té motius també per ser veritat. Un gran temporal, la gent del poble va baixar amb tot el que podia il·luminar, perquè el far se mos havia fet malbé, s'havia parat el far, i van baixar a les atxes, com diem aquí, a il·luminar perquè els mariners que estaven fora poguessin veure on arribar al nostre poble. Abans no hi havia ni els GPS, ni hi havia ni les emissores, ni hi havia moltes coses, i desgraciadament eren molts la gent, els molts mariners que perdien la vida. Afortunadament se diu que va baixar la Mare de Déu, la van portar, i a més les junts de la gent del poble van fer que poguessin tornar sants i estalvis els nostres mariners.
Ara expliquem el recorregut de la processó, perquè justament també té que veure aquest recorregut amb part de la història de l'Ametlla de Mar, de la Cala, però abans explicava i parlava, nombrava el tema dels quintos. Justament, anteriorment eren, ho apuntàveu, els militars, els marinos, qui portaven la Verge en processó, la imatge de la Verge en processó el 2 de febrer. D'uns anys cap aquí, quan ja va acabar el servei militar, ho han agafat els quintos, que són quins joves els que formen els quintos? Miquel?
Bueno, són els que enguany complixen 20 anys, o sigui que són els naixuts
enguany el 1999 serien, no?
Vale, sí, com tu has dit, molt bé, això, la Mare de Déu la portaven els quintos que havien complert l'any anterior, el servei militar. Quan estaves fent una de les coses que, mira, el comentament que s'ha perdut, quan estaves fent la mili anaves a companys, que això, clar, el nou servei militar, pues, també s'ha perdut. Llavors, quan se va acabar el servei, pues, se va decidir que ho fessin los quintos que complien pues, l'any pertinent. I llavors també es van afegir que poguessin portar-les les dones, que anteriorment les dones no, clar, no feien el servei militar. I, bueno, ja està.
Suposo que es va obrir una mica, no? Això també, que tothom tingués accés a portar la imatge de la Verge.
Home, ho trobo el més natural del món. Vull dir, la societat ha evolucionat i un dia som tots per un igual. I és molt bonic com ara Vicent que ha vist a sa filla, pues, com pare pugui veure sa filla portant la Mare de Déu, i una mare.
Dóna la casualitat que, per exemple, enguany, Frank veurà també el seu fill, suposo, veient aquesta... Bueno, això, portant la imatge de la Mare de Déu. Entenc que això també, com a persona implicada, no?, en la celebració de la processó i en la festa major, també té aquell pare emotiu, no?, entenc, familiar, però també, doncs, de que les noves generacions no perden aquesta tradició.
Sí, és un motiu... Aquest any és una mica especial, no?, perquè està amb un fill, i no és que estigui amb un fill, sinó que tots els quintos, bueno, la quinta del 99, clar, els tinc molt de pressa, perquè els he tingut a casa, molta gent, i els coneixo molt. És un any molt especial. Inclús hem intentat fer un petit canvi, no?, als cants que fem, perquè, com sabeu, abans, a part de la professó, se cantava los quintos fent l'ofrenda floral, venien de l'Ajuntament a l'Església, i a la missa major se cantaven tres cants, no? Dos eren els tres litúrgics, però una sempre ha sigut la Salve Marinera i els dos que en aquella època se cantaven al mateix quartel de la Marina, no? Vicenç recordarà d'això. Una vegada vam arribar al 96 o així, per aquest any devia ser un 94, no, 94-95, i ja es va canviar, no? vam canviar els cants, vam posar-los d'una altra forma, fetes d'una altra manera, i la Salve, com no, també la vam fer en català.
Ara parlarem de la Salve. Josep Maria.
No, estava escoltant amb atenció i tot aquest repàs històric que heu anat fent, i hi ha una cosa que m'ha sorprès molt positivament. Suposo que deu haver estat, segurament, aguantant una mica galeres dels que eren més tradicionalistes, no? Però és una tradició que s'ha anat revisant, és a dir, que s'ha anat ajustant a l'actualitat. Sovint, quan s'intenten tocar determinades tradicions, no, ja no dic el paper de les dones, que sembla que quedi més clar, però sí determinats cants o si es fa d'una manera o es fa d'una altra, hi ha molta resistència. Bé que, en el vostre cas, aquí a l'Ametlla de Mar no ha estat així. La gent ha acceptat, almenys sembla des de fora de bon grat, les evolucions que s'han anat fent en aquesta tradició.
Sí, 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 tens tota la raó. Vull dir, jo, que més o menys el que vaig més pel mig de la professora quan se fa, la gent des del primer dia pues, ho ha trobat estupendo que les dones puguin col·laborar i puguin portar la Mare de Déu.
Mm. És un dels canvis, suposo que en aquest temps també, evidentment, les generacions van canviant. Anem a fer una mica com és tot el procés de preparació de la processó, perquè hi ha aquí molts factors en joc. De fet, aquests mateixos dies s'està demanant a les persones del municipi que donin flors per guarnir tota que és la peana, la peanya on aniria la imatge de la Mare de Déu. I això és ja un fet que la gent automàticament doncs, ja va a la floristeria, compra les flors i les porta a l'església, on hi ha un grup de persones que s'encarrega de guarnir aquesta peanya. És ja el primer pas abans de la processó i realment la resposta també és important.
Sí, sí, molt. Vull dir, jo ara mateix, quan acabarem d'aquí, tinc que anar a muntar la peanya perquè ja me venen los de les flors. Perquè, clar, s'ha de preparar tot, tot un procés, no es pot fer tot a última hora i ràpidament.
I, clar, aquesta peanya es munta justament a pocs dies d'aquesta processó perquè dies abans, amb aquests quintos, amb aquesta trentena de joves, més o menys, ja s'han fet assajos, s'ha provat, sobretot, una cosa que és molt important, que és el pas. M'entenc,
sí,
no, Miquel?
Lo més important, el pas.
Com s'aprèn això? Com ho feu, aquestes classes, d'alguna forma? Perquè entenc que des de fora pot semblar molt fàcil, però entenc que hi ha una coordinació, hi ha una sèrie de persones que han de portar, hi ha uns canvis a fer. Una mica com és aquests assajos, Miquel?
Bueno, pues són bastant simples, la veritat. El que passa que, el que dius, abans, com que fèiem el servei militar, pues ja portàvem la instrucció feta. Llavors ara els xiquets això no ho tenen, gràcies a Déu, al meu pare. Llavors, pues, bueno, anem al poliesportiu, allí es baixa la peana, els barres i tot, i venen tots els quintos. Després, sempre, gràcies, agraeixo que hi ve algun component de la banda de tambors per a fer-nos el pas. L'any passat va ser espectacular perquè va baixar tota la banda i vam poder fer l'ensaig tot conjuntament. I després pues, els ensenya fàcilment i tranquil·lament a fer el pas, fer els canvis, que és el més important perquè no sigui una miqueta aparatós al moment d'estar al mig de la gent. I ja està, un cop agafen el pas, ja un parell d'ensajos ja m'ho anem directament. Mm.
I també hi ha uns assajos que són els musicals, Frank, a part dels cants que hi haurà a l'església durant la missa major, que és la missa doncs, del dia 2 de febrer, també hi ha una cançó singular que és la Salve. Una Salve que no és pas la original d'alguna forma de quan va començar la processó, sinó que també s'ha anat adaptant, com apuntava Josep Maria, hi ha hagut canvis també en la música d'aquesta solemne processó.
És una adaptació de la Salve Marinera, que es cantava a la Marina, als quartels de Marina.
I en castellà.
I és en castellà. El que passa que, quan això ho va adaptar mossèn Tomàs, va canviar les lletres, en vez d'Estrella de los Mares, pues va posar Patrona de Mella. I l'any 2000, si no recordo malament, un company meu, que no nombraré aquí, que és Joan Magí, i jo mateix vam adaptar la Salve en català. Això se canta de l'any 2000. A part, hi havia mals costums de cantar-la perquè la música no era la que es feia abans i ara ho fem tal com diu la partitura, no? La Salve és una mica més alegre, té un altre caire i la lletra, doncs, s'hi sembla bastant, no? S'hi sembla bastant a la castellà, però hem tingut d'adaptar lletres, o sigui, paraules que no rimaven a les síl·labes amb la música i vam haver de fer una adaptació.
Escoltem com és aquesta Salve.
Salve, patrona de la mella iris, de la mella. ventura. Salve, o fènix de bellesa, mare del diví.
És una mica de fragments sobre com és aquesta salve que s'interpreta quan s'arriba, després de la processó, ja al carrer Major de l'Ametlla de Mar, a les portes del port on va néixer el municipi, on naix l'actual Ametlla de Mar. I es canta primer en català, Frank, i després en castellà, no es
fa? Sí, bueno, se canta a l'arribar al port, al carrer Major, es canta quan arriba la Verge, uh-huh. I se canta. Llavors se fa el discurs que fa el capellà, el pregó, no sé com dir.
Sermó, sí.
Sermó, això. I abans d'arrencar, quan ja està a punt d'arrencar la professor, llavors se torna a cantar. Uh-huh. Llavors hem de dir que clar, per l'adaptació, clar, era en català, i doncs perquè no sigués molt de conflicte, digués, no? Doncs ho fèiem en català i en castellà, però cada vegada ho fem més en català, no? I també...
De fet, a la tornada, quan s'arriba a les portes de l'església, torna a cantar-se en català.
Sí, a la tornada s'arriba a la plaça i se posa la Mare de Déu davant, i de cara a la gent, i es canta l'última vegada en català abans d'entrar-la.
Això es canta, com dèiem, quan s'arriba al port, però abans, Miquel, hi ha un recorregut important, perquè s'ha de traure de l'església. S'ha de passar per alguns carrers del centre urbà, del nucli urbà, i fins i tot baixar un carrer, el carrer Sant Roc, que és en pendent,
sí,
i pronunciada.
Baixar i pujar.
I baixar i pujar. Sí. Com és aquest recorregut, per la gent que ens escolti, imaginar-se com és una mica per anar des de l'església fins al port?
Bueno, pues que tenim una distància d'uns 400 metres, 500 metres.
Sí, més o menys.
Sí, és el carrer peatonal del poble, principal de comercial, que és el cèntric. Després agafem la costera Sant Roc, que enfila cap al port, uh-huh. S'arriba al port, se canta la salve, se fa el sermó i reculem.
Uh-huh. Això, evidentment, són hores, perquè des de les 7 de la tarda, que és en principi quan comença la processó, es pot allargar fins a les 10 de la nit, normalment.
No, ja no tant. Jo a veure, si arrenquéssim a l'hora que hem d'arrencar,
sí?
En 2 hores màxim, ho tenim tancat, això. El problema és que la gent se vol col·locar, volem anar als amics, als germans, als cosins, ara entra tu, ara entro jo, i sempre acaba retrasant-se inevitablement una miqueta.
I dèiem que justament acompanyant tota aquesta processó hi ha les atxes. Expliquem una mica com són, perquè són uns ciris llargs, no?, més o menys,
sí,
aquestes atxes.
Sí, un ciri, pues, d'un metro d'altura, sí, si fa no fa.
I uns 7-8 centímetres
de diàmetre. Sí.
I que s'il·luminen al pas de la Verge, que per tant durant tota la processó es porten encesos, no?
Sí, sí. Ahí, hasta que no et passa la Mare de Déu, quan tornem cap endetràs, arriba un punt que la gent arriba a la porta de missa i ja no pot caminar més. Llavors és lo típic, és quan la Mare de Déu va passant, la gent s'enginolla, que és molt bonic i emocionant, i aquí és el moment que ja, quan ha passat, la gent apaga les espelmes i se'n va a dutxar-se per a preparar la festa.
Jo avui he vist unes imatges que m'ha passat en Daniel. Jo entenc que portar la Verge és molt emocionant, però vist des de fora, des dels que no som caleros, és espectacular el tema de les atxes i tot aquest acompanyament de ciris al llarg de tot el recorregut. Crida molt l'atenció. És públic? És públic o és gent que es va, és a dir, el públic ha de portar la seva atxa o és la gent que es va posant al llarg del recorregut? Com funciona això?
Bueno, això està obert a tothom i tothom pot col·laborar. A la mateixa abadia de l'església venen les atxes. Qui vulgui col·laborar i entrar dins de la professó, pues se compra l'atxa i participa. I la gent que ve com a espectadors, pues ho pot veure i disfrutar i veure una cosa que és bastant curiosa, perquè no és habitual per aquestes terres veure-ho. Mm. Hi ha una imatge que és molt impactant, que és quan tothom estem al port i la Mare de Déu està baix. Si els que poden mirar de dalt dels balcons o de la costera i veure totes les atxes enceses al port, és una imatge bastant, bastant espectacular.
Una imatge que podem buscar més a través d'internet i que si la volen veure en persona ho podem fer este dissabte a partir de les 7 de la tarda a l'Ametlla de Mar. Entenc que hem parlat que això no té, ha perdut part del component religiós, però la part mística la segueix conservant. Aquell silenci que se solen fer al pas de la Verge, l'esperit, no?, de comunió o d'unió dels veïns de la població que es troben un cop l'any en un espai, en un indret, en un temps, en un moment, i que és alguna cosa més, no?, que una processó o una trobada, té alguna cosa mística al darrere.
Sí.
Jo més que mística diria que també potser s'ha perdut la part litúrgica una mica, però el respecte no s'ha perdut per part de ningú. Hi ha els nens,
i els nens veuen que els grans fan, respecten, creguen o no creguen, respecten la imatge de la Mare de Déu, respecten la professora, respecten que no surti, pues, a vegades ha passat alguna vegada algun desafortunat en fotre algun bram, malauradament ha passat alguna vegada, però no sol passar bastant sovint, i la veritat, pues, és que...
El que és molt bonic és quan baixa, perquè jo sóc membre de la banda, aquest any no toco, però aquest any no estic a la banda, però fa molts anys, més de 30 que estic, i el moment que baixa la Mare de Déu Canal 2 detrás de la banda, que arribes al port, vist de baix, una vegada no vaig poder tocar també, vist de baix quan baixa la Mare de Déu i la música, que és la Mater Mea, que la guardem per a quan arriba la Mare de Déu al port. És un del moment més bonic que hi ha de la professó.
Jo no ho veig, això, que jo vaig detrás de la Mare de Déu.
cadascú li toca la seva posició, eh? Un d'entenc que controlant que tot estigui perfecte, l'altre controlant la part musical i un altre controlant que la Mare de Déu no caigui, no? Que s'aguanti, no? Aguantant els joves. Doncs, Miquel, Vicent i Frank, us agraïm que ens hagueu acompanyat al Far per justament explicar una de les tradicions diferents, si es pot dir així, d'un dels pobles mariners de Catalunya, que a més, com dèiem, es pot gaudir aquest pròxim dissabte 2 de febrer a l'Ametlla de Mar, amb Festa Major de la Candelera.
Doncs convidava la gent a que s'hi apropi, a que la gaudeixi. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molta, bueno, molta força, eh? I molta determinació aquest cap de setmana. Que vagi molt bé. A reveure. Cuida't, Daniel, fins després. A reveure.
Tu també estàs convidat, Josep Maria, a vindre a la Candelera, ja ho saps.
No, ho dic en sèrio, eh? És a dir, jo, tota aquesta emoció prèvia de portar-la, doncs, evidentment, els que no ho hem viscut, és difícil que ho puguem compartir, però la imatge de les atxes és espectacular i realment, a poc que pugui, sí que m'hi escaparé a gaudir-ho, que val molt la
I
pena.
I que sàpiguis que tens preparat també un plateret de pastissets i corassons. Ja t'explicaré què són.
Pues ja està, ja hi pots comptar. Sí, a Tiberi,
és
cap aquí.
És algo de menjar, sí.
Gràcies, Daniel, que vagi bé, fins demà.
Molt bé, fins demà.
A reveure. I a vosaltres, a la resta també. Demà a les 4, una cita aquí, a la vostra ràdio local, el Far.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Soci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.